Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Avui mirem cap a Madrid, avui capital futbolística d'Europa. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Arrenquen les semifinals de la Lliga de Campions.
Sense el Barça. Avui tenim derbi. Reial Madrid-Atlètic de Madrid a 8:45. El Santiago Bernabéu, els blancs. Isco serà titular i l'Atlético busca recanvi al lesionat Jiménez.
Héctor Bellerín voldria venir al Barça.
Segons ha pogut saber Esports COPE, una operació gens fàcil perquè Bellerín ha renovat amb l'Arsenal fins al 2023, però la gairebé segura sortida de Wenger i el fet que els Gunners es quedin sense Lliga de Campions el fan dubtar de seguir a Anglaterra.
A l'Espanyol, dinar entre propietari i plantilla.
Un dinar que aquesta hora encara continua entre Chen Yancheng i la plantilla del conjunt blanquiblau. Els damnificats del dia són Baptista o amb gastroenteritis i Javi López amb problemes al maluc esquerre.
L'Uni Girona pot ser avui campió de Lliga.
Parlem de tot allò que no és futbol a partir de les 9 de la nit i el tercer partit de la final davant el Perfumeries Avenida de Salamanca. Les de Fontejau van forçar dissabte el partit definitiu en l'últim de la capitana Noé Jordana a casa.
I el Vardar Macedoni, rival del Barça d'handbol a les semifinals de la Champions.
El Vardar és Skopje, debuta en una final a 4 i és l'últim escull del Barça abans de la final. L'altre duel per un lloc en la lluita pel títol serà el que enfronti el Paris Saint-Germain, el PSG i el Veszprém d'Hongria.
A més, avui ens visita David Espinar i comentem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I a la xarxa que estem preguntant, Albert?
Tant al Facebook com al Twitter us preguntem en clau Barça pel resultat, atenció, resultat del partit del Bernabéu Real Madrid Atlètic de Madrid, anada, semifinals, Lliga de Campions, respostes que entren ja directament en el sorteig d'una entrada doble pel Barça-Vilareal del dissabte vinent a 6:45 de la tarda. Partit de Lliga, Camp Nou, Barça-Vilareal, dissabte vinent, 18:30. Molts resultats, els més repetits, el 2-1 i l'1-1. Això en clau Barça, en clau Perica, també tenim entrada doble per l'Espanyol València del 14 de maig. Queda una miqueta lluny, però nosaltres ja a partir d'avui comencem a recollir respostes que entren en aquest sorteig per l'entrada doble per anar ben acompanyat a Cornellà Prat en un dels últims partits de la temporada, aquest Espanyol València. Us preguntem encara per la ressaca del derbi del dissabte. Volem saber si us va deixar satisfets la imatge al partit de l'Espanyol al derbi. Rescato dues respostes, n'hi ha moltes, moltíssimes gràcies a tots i a totes. El Jaume Garriga diu que van lluitar fins al final i el Raül García apunta que no, que són molt dolents. Home, no anirà a Europa l'Espanyol, però projecte, òbviament, n'hi ha. I entrenador a la banqueta, Quique Sánchez Flores. Respostes, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i o a Twitter som @EsportsCope. Tot teu, Batllori. Bona Champions.
Gràcies, Albert. I atenció que en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, el parc temàtic del món de l'esport, que està situat a l'anella olímpica, on podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que atents al programa, en qualsevol moment, 4 entrades per anar a l'Open Camp. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
La suerte está echada.
Ya tenemos derbi.
Todo puede pasar. Este martes, desde las 8.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Un derbi que es más que un derbi. La ida de las semifinales de la Champions.
Aquí, en COPE, con la Champions.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
Siente la magia del fútbol.
Ambos buscan el pasaporte a la final. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líder indiscutible de la radio deportiva.
A l'hora de mesurar la dificultat dels rivals amb els que s'han d'enfrontar Barça i Madrid en aquests partits que queden per acabar la Lliga, al marge del seu potencial futbolístic, serà vital el que s'estiguin jugant en el moment del partit. Els del Barça, per exemple, el Villarreal, s'està jugant a Europa la propera temporada, amb opcions encara fins i tot de jugar Lliga de Campions, en Les Palmes ja no jugarà res i l'Eibar tampoc. I els del Madrid, el Granada ja és de segona, el Sevilla veurem si s'està jugant la tercera plaça o assegurar la quarta, el Celta res a la Lliga, però atenció que si està classificat per jugar a la final de l'Europa League és evident que reservaria molts efectius, i el Màlaga, a l'última jornada, no es jugarà res. Així que el tanto al Barça amb el Villarreal dissabte, i la gran dificultat pel Madrid la trobarà segurament en la visita del Sevilla. No ho he mirat, però el que menys es deu pagar a les cases d'apostes és que tant Barça com Real Madrid guanyin tots els partits que queden.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
La cita futbolística del dia és, sens dubte, el Real Madrid-Atlètic de Madrid, semifinals de la Lliga de Campions, l'hora, l'habitual, 9:15, amb tiempo de juego a partir de les 8 del vespre. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Oli, i saludem primer al local, primer a l'home que ens serveix la informació del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Y con la información del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde.
Bueno, noticias en el Madrid. Primero, Miguel Ángel, que ya se ha adelantado a la una el 11, que está claro por tanto, ¿no?
Sí. No hay sorpresa finalmente. Bueno, había alguna duda por despejar, ¿no? ¿Quién iba a ser el acompañante de Ramos en el eje defensivo? Si Varane o Nacho. Mucho más rodado el canterano que el francés, pero al final Zidane le ha esperado y le va a poner de titular. Y luego, pues, ¿quién iba a ocupar la vacante de Bale, no? Al final va a ser Isco el elegido. Se decanta Zidane por ese gran momento de forma del malagueño, aunque igual con los problemas del Atlético de Madrid en el puesto de lateral derecho, pues quién sabe si hubiera sido más interesante tácticamente colocar a Asensio, ¿no? Pero el once está decidido, no hay sorpresas, como digo, va a ser que los Navas en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Isco enganchando y arriba Benzema y Cristiano.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio, ¿está claro el once o hay dudas?
Bueno, hay dudas. El principal misterio es cómo va a resolver el Cholo Simeone la banda derecha de la defensa, el lateral derecho. No ha mostrado nada, ayer no probó nada en el entrenamiento del Bernabéu. Los jugadores no lo saben porque tiene un misterio muy especial el Cholo para este partido. Hay dos posibilidades, las dos las barajábamos anoche. Una es poner a Lucas de lateral derecho. Lucas, que es muy zurdo, Lucas es muy cerrado, zurdo. Yeah. Pero bueno, siempre que sale el chico tiene el nivel de compromiso suficiente como para garantizar que lo pueda hacer bien. Y la otra sería meter tres centrales y dos carrileros. En ese caso, incluso hasta Thomas podría tener cierta posibilidad de jugar en esa banda derecha, no en el lateral derecho. Estamos hablando de que jugarían Godín, Savic y Lucas por el centro de la defensa, y Felipe el carrilero izquierdo y Thomas lateral, carrilero derecho. Sí. Es un dibujo que nunca, o que hace mucho tiempo, no pone en práctica el Cholo. Y hay quien dice que no es un partido para experimentar, pero bueno, vamos a ver. Lo más normal, me imagino, es que juegue Lucas.
Nosotros aquí, ya veis, 3:00 de la tarde, haciendo el programa Sports Cope, estamos aburridos porque toda la actualidad está en Madrid.
Semana larga, ¿no?
Sí, semana larguísima hasta Villarreal y todo eso, y después el Español. Pero ahí estáis muy divertidos. A estas horas, 3:00 de la tarde, Antonio, por ejemplo, ¿qué es lo que hace?
Ahora sí, mismo. A esta hora vengo de hacer la compra y estoy ya a punto de hacer la comida. Sabes que yo soy muy valiente.
Ah, ¿ves?
Que me preparo mi cosita.
Súper concentrado en el partido.
Mi verdurita, mi carne a la plancha.
¿Y Miguel se está preparando el partido o también cuidándose?
Yo ya lo he preparado por la mañana. Estoy de los datos, las estadísticas que me gustan.
Mentira.
He comido con Mario, ahora estoy viendo un poquito la patrulla canina antes de salir para el Bernabéu.
Yo soy más de historias corrientes, pero bueno, también está bien la patrulla.
Ah, sí, a mí me gusta también, a Alba también le gusta.
Bueno, quedan 4.000 del Atlético de Madrid ahí al Bernabéu, ¿no, Antonio? Que va a haber marcha y previa y tal.
Sí, hay 4.000, que a lo largo de la mañana he estado en el Vicente Calderón, en los aledaños, había una quedada masiva en el Calderón para ir empezando a calentar el partido, y luego por la tarde, a eso de las, me imagino, 6:30, serán escoltados los 4.000 hasta Plaza Castilla, para allí la policía bajarlos, pertinentemente custodiados también, hasta las instalaciones del Santiago Bernabéu.
Bueno, ¿algún mensaje cruzado, Antonio, para Miguel Ángel? Miguel Ángel para Antonio, ¿alguna cosita?
Yo, yo transmito sensaciones, no transmito cosas que no ocurran y no se sientan. Yo lo que transmito es la sensación del vestuario del Atlético de Madrid, que tiene muchas ganas a este partido y que además tiene una fe ciega en que sabe cómo a desactivar al Real Madrid. Tiene dos partidos para hacerlo hoy, fundamentales, portería cero y si es posible marcar, evidentemente.
Bueno, a mí los jugadores también me transmiten muchas ganas de intentar conquistar un doblete histórico que no se consigue desde el año 58. Y bueno, pues veremos a ver si es un lujo, desde luego, para la capital de España, para Madrid, tener dos equipos en semifinales. Y veremos a ver quién está el próximo 8 de agosto en Macedonia, ¿no? La Supercopa de Europa, si Antoñito es un servidor.
Tiempo de juego a las 8, ¿no?
A las 8.
Sí.
Pues os escuchamos con mucha atención, amigos. Gracias. Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz, un abrazo fuerte.
Oye, una pregunta inocente. Sí, me imagino que a vosotros os da igual el resultado, ¿no?
A mí no. Pero bueno, no es ningún secreto tampoco a estas alturas ya.
Quiere que gane el Atlético.
Sí.
Claro, es obvio.
Bueno, que vaya muy bien, amigos.
Bueno, un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Després parlem més d'aquest gran partit que hi ha aquesta tarda, aquest vespre, al Santiago Bernabéu, el debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, però ara Barça. El Barça, com que el compromís de Lliga del cap de setmana contra el Villarreal queda lluny, afloren temes de mercat. Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I aquí la prioritat clara a l'hora de reforçar la plantilla de cara a la propera temporada està en el lateral dret i el nom que sona amb més força és el del lateral de l'Arsenal, Héctor Bellerín.
Sí, a l'entorn d'Héctor Bellerín ens explica que encara no hi ha negociacions entre Barça i Arsenal, però sí que saben que el conjunt blaugrana està molt interessat en fitxar-lo. Bellerín, a més, veuria amb bons ulls tornar al club que el va formar i del que va marxar, recordem, amb 16 anys de la mà d'Arsène Wenger, l'entrenador del conjunt anglès. La seva arribada a Barcelona, això sí, dependria, evidentment, de condicionants econòmics, però també de si el seu entrenador, Arsène Wenger, marxa i de si l'Arsenal queda fora de la Champions. Bellerín també es voldria assegurar que si ve el Barça seria per ser titular. El jugador de 21 anys té contracte amb l'Arsenal fins al 2023, va signar la renovació el passat mes de novembre, el que passa és que probablement no esperava quan va signar aquesta renovació és que l'Arsenal pot acabar la temporada amb Wenger més que qüestionat i fora del conjunt i amb l'equip amb l'Arsenal a un pas de quedar fora de la Champions per primer cop des de 1997.
Clauli, és evident que Bellerín és un futbolista que el Barça agrada, però el fet de que acabi de renovar és un fet, és un tema que pot dificultar l'operació.
Sí, segons el Barça, doncs ara és menys amo de la seva situació. És a dir, abans de la renovació segurament doncs estava més prop al Barça del jugador, que no passarà, em diuen, és que fa uns mesos que ha renovat i ara ja no és tan amo de la seva situació. De manera que potser ells el que pensen és que ara mateix doncs pagarien més a l'Arsenal que fa uns mesos abans d'aquesta revisió del contracte.
Molt bé, i del tema entrenador, alguna novetat?
No, doncs que creuen que serà després de la final de la Copa del Rei quan es dirà oficialment l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Per ells no hi ha pressa, estan tranquils i et diuen això, que segurament serà després del dia 27 de maig.
Perfecte, Oli, doncs anem seguint tots els temes i Anaïs, refresquem el calendari que queda a la Lliga en la lluita pel títol perquè tothom ho tingui fresquet, que a més hi ha alguna novetat, algun horari nou. Per exemple, comencem pels horaris de la propera jornada, que és l'avantpenúltima. Barça i Madrid juguen dissabte.
Exacte, el Barça ho farà a les 6:30, rep el Villarreal al Camp Nou i després a les 20:45 el Granada juga contra el Real Madrid.
La penúltima jornada serà finalment en horari unificat.
Sí, excepte l'Espanyol-València, que es disputarà dissabte a les 4 i l'Osasuna-Granada també dissabte a les 6:30. La resta de partits es jugaran diumenge a les 8 de la tarda. El Barça visita el Camp de les Palmes i el Real Madrid rep el Sevilla al Santiago Bernabéu.
Després recordem que entre la penúltima i l'última jornada s'ha de jugar el partit que el Madrid té pendent contra el Celta.
Està fixat per dimecres 17. El Real Madrid jugarà a Balaïdos, el partit que tenia pendent corresponent a la jornada 22, encara sense horari.
I l'última jornada serà també en horari unificat, però encara no sabem ni el dia ni l'hora.
Exacte, serà el cap de setmana del 20-21 de maig, el Barça rep l'Eibar al Camp Nou i el Madrid viatja a la Rosaleda per jugar contra el Màlaga, tenint en compte que el Real Madrid vindrà de jugar dimecres, aquest partit aplaçat contra el Celta, tot apuntaria que igual aquesta jornada unificada es faria en diumenge.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Última jornada Màlaga-Real Madrid, que s'està parlant molt d'aquest partit els últims dies. Saludem el responsable del futbol base del Màlaga i que ho va ser durant molts anys de l'Espanyol, el Josep Manel Casanova. Josep Manel, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. D'entrada, felicitar-te per dues coses. Primer, heu eliminat el Barça dels quarts de final de la Copa de Campions, 4-2, i esteu en disposició de revalidar el títol que ja ostenteu, no?
Sí, sí, sí. L'any passat vam quedar campions.
I després, el primer equip, no paren d'arribar nanos també del futbol base, no? Els Samus, ara l'Ontiveros, el Fornals, que ahir fot un golaç brutal contra el Sevilla.
Bueno, el Darder, no?
El Darder.
Ara el Luis Muñoz. Jo crec que és una satisfacció, perquè l'objectiu final és aquest, el que arribi a dalt, no? Si no, no... El de sota no té sentit.
Escolta, per aquí vam estar parlant molt del Màlaga la setmana passada, amb tot l'embolic de l'Altani, de les manifestacions de Mitchell. Com a català, com ho has viscut des d'allà, tot això?
Bueno, com a català, imagina't tu tot el xou que porto jo. Perquè amb el tema d'aquí, de la independència i del referèndum, jo sempre dic que sóc un home de la port i que quan vaig sortir d'aquí no hi havia començat res de tot això. Jo els vaig deixar molt tranquils, no sé què ha passat.
No, tu et deus trobar que et trobes amb dues aigües, no? Allà deu ser l'independentista i després quan l'Altani diu el que diu i tal, has de defensar d'alguna manera o no? O com, no?
No, el Tani, com que al cap de dos dies sempre rectifica el que diu, entens? És de tenir una mica de paciència. Vull dir, es troba amb els seus tuits, sempre en diu alguna, però no. Jo crec que...
Li vas dir, ei, que sóc català. Ei, el Tani, que sóc català,
Sí, tampoc ells l'interpreten bé, perquè... escriu moltes vegades en àrab i en anglès i no s'acaba de posar clar el que vol expressar, no? I aquí sembla que anava una mica defensant el Mitchell de que no els podíem deixar guanyar i és veritat, vull dir que com a professionals que som, pues suposo que miraran de guanyar el Madrid, per molt que el Mitchell tingui ara els madridistes i tot això. Arriba l'hora del partit i no t'oblides de tot, no?
Clar, el Màlaga intentarà guanyar aquest partit, el que passa que a ningú se li pot escapar que a l'última jornada el Màlaga no jugarà res i el Real Madrid s'estarà jugant la Lliga, clar, i això...
Bueno, però això de que no juga res, això és pot ser amb alevins, no sé com dir-te, aquí... sempre et jugues molt perquè uns volen renovar, els altres volen millorar i tens l'afició darrere que t'apreta i...
Bueno, mira, ahir tampoc jugaven res i li van guanyar el Sevilla bé.
Exacte, bueno, però els derbis Màlaga-Sevilla
tenen un punt, clar.
No t'ho pots imaginar, no hi ha mai entente entre els dos, no? Perquè, bueno, jo crec que si a Màlaga l'haguessin deixat créixer, poder seria molt més important que Sevilla perquè té moltes possibilitats.
Escolta, una cosa, es va equivocar el Barça deixant marxar Sandro gratis al Màlaga? El Màlaga ha fet el negoci del segle, però...
Home, això els hi has de dir ells, no? Perquè...
Allà encantats, no? Perquè la temporada que està fent és brutal.
Jo encantat perquè, bueno, ara vaig explicar una anècdota. Jo el Sandro el tenia firmat d'infantil, de Las Palmas. A l'Espanyol, et parlo.
Sí.
O sigui, que imagina't si fa temps que el conec. M'entens? Vull dir que imagina't si m'agradava. I llavors ja tenia feina pel... El seu pare treballa a la construcció i entrava a l'empresa del Tarradellas, te recordes d'aquell que va comprar l'avió? I...
Sí.
Doncs pues aquell... Bueno, pues jo llavors, en aquell moment, ell anava a viure a Blanes, ja teníem col·legi, ja teníem tot. I mira, on ens hem de trobar, m'entens?
Sí, sí.
Això és com a l'Isco, que el vaig tenir aquí l'Espanyol provant i jugant amistosos, però la seva mare no em va deixar portar-lo perquè era molt petit, no?
Tens bona vista.
I llavors deia que l'idioma, i després se'n va parlar, se'n va anar a València, que, escolta, encara parlant un català més complicat.
Sí, sí, molt bé. I, escolta, i el derbi, què? Que el vas veure o...?
Sí, el vaig veure. Què, el què? Vaig veure, però estàvem d'oferta, com la setmana rosa del Corte Inglés, doncs... Yeah. Pues, estàvem d'oferta.
Què vols dir, que massa errors, no, o què? O...
Vam fer, clar, jo crec que vam fer un parell de regalets que no, normalment no se solen fer, no?
Ja. Yeah.
I davant d'un equip com el Barcelona això és mortal. Amb el que s'estan jugant i tot, és difícil, és difícil.
Josep Manel Casanovas, un autèntic plaer, com sempre. Moltes gràcies per atendre'ns i una abraçada molt forta i enhorabona per la feina que fas allà.
Gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada.
De seguida entra aquest estudi el David Espinar, però abans Open Camp, parc temàtic dedicat al món de l'esport, a l'anella olímpica de Montjuïc, on tu seràs l'estrella. I atenció, que Open Camp ofereix preus especials per celebrar el Dia de la Mare. Entrades oli a meitat de preu, descompte del 50%.
Dia de la Mare, el dia 7 de maig.
Els descomptes, per això, són entre el dijous 4 i el diumenge 7 de maig. Del dijous 4 al diumenge 7 de maig, entrades a Open Camp a meitat de preu.
I avui, i avui tenim entrades també
avui
aquí?
Sí, no? Avui sí, avui sí. He dit abans que donarem un pack de 4 entrades en qualsevol moment. A Open Camp podràs viure més de 20 experiències esportives, com la Open Sprint, per exemple, en la que podràs fer una cursa de 100 metres sobre la pista de l'Estadi Olímpic. A Open Camp, tu ets l'estrella.
El Barça continua lluitant per la Lliga i arriba un altre final.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona y el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, David Albelda. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ya? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Astenia? Necesitas Astenolid, porque con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días la diferencia se nota y te recuperas enseguida.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios ERN. Tú eliges.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
És dimarts, per tant, rebem la visita a aquest estudi del nostre company David Espinar. Què tal, David? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El David ja sabeu que ve un cop per setmana aquí per parlar de temes vinculats al món de l'esport, però més de caràcter social, que no tenen gaire espai als mitjans de comunicació, i nosaltres hem pensat que és una bona idea que com a mínim un cop per setmana aquí a Esportscope tinguin espai. I avui parlarem, David, d'un tema delicat, espinós, el tema dels abusos sexuals al món de l'esport. Com a punt de partida, és simplement el punt de partida, agafem el cas de José Castellano, que és un exfutbolista del Tenerife, de 25 anys, que es va retirar per culpa d'una lesió de forma prematura, que se'n va anar a viure a Anglaterra i que ha estat allà condemnat a 11 anys per 13 càrrecs vinculats a abusos sexuals a 5 nois. I a partir d'aquí el que volem avui és posar sobre la taula el tema i intentar orientar la gent de què es pot fer per intentar evitar que s'arribin a produir casos com aquest.
Exacte, és un tema complicat que s'ha de tractar amb molta cura per part dels clubs, de les federacions, de les associacions, dels pares, dels nois i noies. I també no hem d'oblidar que el cas de l'acòs no treu fora els professionals. Per exemple, l'informe del Sindicat Mundial de Futbolistes de l'any passat deia que el 16% dels futbolistes professionals pateixen acòs. Europa és el 12%.
No han patit, sinó que pateixen.
Pateixen, exacte. En el cas del futbol, diguem-ne, professional, i ens centrem només a Espanya, la Lliga de Futbol Professional va editar un parell de documents, un codi de bones pràctiques per tots els que composen la Lliga i un codi de conducta per jugadors, jugadores i tècnics, on es preveuen aquesta mena d'accions, i també on es posa a disposició dels clubs i dels futbolistes un correu electrònic per denunciar de forma anònima o de forma donant el nom, com tu vulguis, i que s'uneix a una norma de la Federació Espanyola que, arran d'una modificació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors, va demanar des de juny de l'any passat que tots aquells que treballin amb nens i nenes a qualsevol club de futbol hagin de certificar que no estan inscrits al registre de delinqüents sexuals.
És a dir, que hi ha un seguit de protocols per intentar posar totes les barreres possibles a que coses d'aquestes puguin passar.
Sí, no només al futbol. Hi ha la Federació de Bàsquet, que té un protocol per prevenir i actuar. La Federació d'Automobilisme té un protocol semblant, perquè clar, els recursos de les federacions són diferents i per això tenen com un protocol model que fan servir gairebé totes o moltes d'aquestes federacions. L'automobilisme explica que qualsevol cas es traslladarà a la Fiscalia de Menors. La de patinatge explica els riscos i accions que es poden fer per preveure aquestes coses, per prevenir-les. Jo crec que hi ha molta documentació gratuïta a la qual es pot accedir per als nens i clubs i comprovar de quina forma actuar.
Pràcticament és una norma del Consell Superior d'Esport, segurament, per totes les federacions.
Sí, exacte. És un... al cap i a la fi és un delicte. Això està, hi ha el Codi Penal que protegeix els menors en moltes actuacions, i aquesta és una d'elles. Hi ha col·lectius encara més vulnerables, com els invidents o els esportistes amb alguna mena de discapacitat mental o física. Aquestes persones també tenen protocols particulars arran de les federacions de cadascú dels esports, i que ajuden els pares a prendre les millors decisions i els clubs en aquests casos.
Ens acabes de dir que és un tema que afecta a tothom, esportistes professionals de totes les edats, però és un tema particularment sensible quan parlem de nens. Jo crec que estaria bé, per exemple, explicar si tu ets el pare d'un nen de 4, 5, 6 anys i l'apuntes a un club esportiu i detectes alguna cosa estranya, quina és la millor manera d'actuar, o si has d'actuar abans de detectar una cosa estranya, si tu quan l'apuntes ja et pots interessar pel tema o preguntar, o...
Sí, jo crec que es pot actuar abans. Un cop que tu decideixes inscriure el teu fill o la filla a qualsevol club, pregunta al club si hi ha una mena de protocol per a aquestes coses, per a aquests casos, si hi ha, quines són les persones que ho composen, si hi ha una comissió que estudia els casos que puguin passar. Informa també si la federació d'aquest esport, o la catalana, o l'espanyola, o l'internacional, entenen aquests protocols. I si detectes alguna cosa estranya, el millor consell és anar directe a la policia. És cert que tu tens una relació estreta amb el club, però no és menys cert que la policia protegirà els drets de la persona afectada. Llavors, dues coses. Informació, per preveure de quina forma actuen els clubs on estan els nostres fills, i actuació.
Que això no es fa, això no es fa. Tu deixes el fill o qui sigui la filla a un club de tennis, per exemple, o de futbol o de bàsquet, i no es fa això.
No preguntes aquestes
coses. No preguntes.
No, i no és que estiguis acusant ningú, però és un dret que tots tenim, un dret d'informació, i tu t'informes, no tens cap problema amb el club, i crec que quanta més transparència n'hi hagi en tots els àmbits de la vida, millor, i en casos com aquests, encara millor.
I si detectes alguna cosa estranya, dius directament a la policia, perquè jo d'entrada el que se m'acudiria és anar al club. Millor a la policia directament.
Home, al cap i a la fi és un delicte. I tu, quan et roben un rellotge, no vas a la fàbrica que t'ha fet el rellotge o a la botiga que te l'ha venut. És cert que la teva relació amb una botiga es trenca, diguem-ne, encara que no... Si no és pel servei postvenda, al moment que tu compres el rellotge. Sí. Però amb el club és una miqueta més continuada. Però la millor forma de prevenir aquestes coses, d'estar protegit, és anar a la policia directament.
Als nens se'ls ha de dir alguna cosa?
Que siguin valents i expliquin les coses. És el que se'ls ha de dir. Tu pots tenir una sospita, però si no t'ho explica el teu fill, no sabràs el que està passant realment. Doncs que siguin braus i que diguin les coses com són, que no passa res, que és una qüestió de protegir el seu esport, de protegir el nen, i és aquest el millor consell que se'ls hi pot donar.
Tu tens aquestes dades que deies, David, de per exemple, de la Lliga de Futbol Professional, aquí, per exemple, a Espanya i també a Europa, el futbol professional, i deies de el futbol professional del 12% aquí, sí, a l'estat espanyol.
Europa.
Europa, el 12%.
Sí. Espanya
I
és molt...
I què són? Entrenadors de primera divisió? De segona? Se saben dades o no?
Home,
o només números?
Les dades són generals, són percentatges de persones que han tingut aquests atacs, diguem-ne, contra la seva integritat. No hem d'oblidar que són casos... Són delictes i has de protegir la identitat de les persones i la seva...
I a més que tenen por, tenen de dir-ho.
En públic, sí. Si se saben que són aquests casos, és que hi ha algú que ho denuncia. Hi ha hagut denúncia prèvia, però no se saben. Hi ha casos una miqueta especials d'algun jugador anglès que ha estat víctima d'homofòbia. Hi ha casos de racisme, però no té a veure amb això, però al cap i a la fi és una mena d'acusar a alguna persona. Però no se saben casos, números exactes, són tot percentatges.
I el nen específicament, que se li diu un consell tan clar com, per exemple, escolta, amb el teu entrenador, el camp perfecte, quan esteu als vestidors tots junts perfecte, però mai se t'acudeixi allò anar en un despatx a soles amb ell, coses d'aquest tipus,
sí,
imagino, no?
Hi ha accions d'aquestes, ja et dic que hi ha protocols de federacions que les posen clarament i es poden seguir, però sí, és important no estar tancat amb un adult en lloc del club, no quedar fora de les instal·lacions del club o fora de la pràctica esportiva, coses així, que són molt de sentit comú, però que són tan de sentit comú que gairebé ni pensem i no les donem a terme. Jo crec que sí, que s'ha de ser una miqueta conseqüent i estar previngut per totes aquestes coses.
Perfecte, doncs un tema, com dèiem, delicat, un tema espinós, però crec que se n'ha de parlar i si us ha servit d'alguna cosa, que jo estic convençut de que sí, doncs magnífic. David, gràcies, fins la setmana que ve.
A vosaltres, fins dimarts.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas.
Asturiana, Campofrío, Marcilla, Kellogg's, Bimbo, Scottex, Ariel.
Y ahora además con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería.
El supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que prenc nota. Oli, què et poso?
Un tallat.
Talladet per Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Un cappuccino.
Cappuccino per l'Emilio, molt bé. Tomàs Guascola.
Què tal, guapo?
Molt bé, i tu?
Café solo.
Café sol, no?
Sí, senyor.
Perfecte, marxando. Toca mirar al Bernabéu, Emilio, que hay partidazo esta tarde. Ese Real Madrid Atlético de Madrid, ¿cómo ves, más allá del partido de hoy, un poco la eliminatoria? ¿Al 50% o damos al Madrid como favorito? Porque la verdad es que en la Champions, en los últimos años, que se han encontrado muchas veces, siempre ha pasado al Madrid. ¿O ha ganado la final?
No, yo creo que está al 50%.
¿Sí?
Pero sí, pero de verdad. O sea, no... A ver, es evidente que es el campeón de Europa contra un candidato, eso es clarísimo... Pero bueno, yo creo que hay cosas que se compensan, porque el hecho de que el primer partido se juegue en el Bernabéu, por ejemplo, no deja de ser. Lo que pasa es que he oído a la última moda, es lo que ha dicho Simeone, que es al revés, que cada vez lo entiendo menos. Pero sí, bueno, parece Cruyff esto. ¿Sabes? Aquellas razonamientos que hacía Cruyff tan divertidos, pues cuando ayer le oí, pues no sé. Yo creo que van a ser dos partidazos, probablemente. En todos los sentidos, yo creo de ambiente, los dos ambientes serán extraordinarios, las dos alineaciones serán estupendas, y yo creo que los dos equipos, a su manera, van a jugar dos grandes partidos, posiblemente con el puntito más ofensivo por parte del Madrid, ¿no?, que el Atlético de Madrid. Però jo crec que van a ser preciosos los dos partidos, des de luego.
Sí, Tomàs, jo ho veig igualat, però no sé, jo allò del pes de la samarreta una mica i tal, li dono un puntet més al Madrid, no sé.
Home, jo crec que un puntet més el té. Ara, un puntet. Vull dir que això, que parlem, que és una semifinal, és allò que, lo que diem sempre, que l'error se penalitza, i l'Atlètica es juga a les dues últimes finals. O sigui, últimament es juguen més finals que el Barça. Vull dir que, clar, que dic, una vegada et toca això. I a mi em dóna la impressió que jo amb aquestes coses de les deudes del futbol i tot això no hi crec gaire, no? Però sí que penso que aquesta generació de tios de l'Atlètic, l'Atlètic de Madrid mereix una Copa d'Europa, això estem d'acord tots. I com és aquesta generació, no? Llavors, a vegades que dius, conti, d'altra banda dius el Buffon seria d'aquest món sense guanyar una Champions, conti, també seria molt trist, no? Pues dius, conti, que aquestes coses a vegades passen. I a mi em sembla que és un 50-50 claríssim. Conti, ara la veritat aquella samarreta blanca pesa, evidentment, decisivament, però s'ha de jugar, i a mi em sembla que són dos partits sense pronòstic. Ja.
Tu estàs avui a Madrid o no?
No, aquesta història, no, doble anillo de seguridad, no, yo soy de otras épocas, chato. Yo entraba con el Miguel y del Brasil, íbamos hablando.
Policías a caballo.
Sí, el buitre es peligroso, yo iré a por él, me cruzaré, Julio Alberto, tal. Coño, yo soy de otra época, rey.
Ya. Doble anillo, pero después Emilio entra un tipo con una pistola de fuego en un campo, ¿eh?
Bueno, y no le pasa nada, por cierto. O sea, entra tipo en un campo con una pistola y no le pasa nada, es tremendo, ¿eh? O sea, a mí me parece que realmente sí. Es cierto. Y además, bueno, decía Paco González la otra noche que bueno, que pongan arcos de seguridad y tal. Bueno, yo creo que al final alguien que quiera hacer una animalada así la hace de cualquier manera, ¿no? Sí. O la hace con otro utensilio, o lo hace asustando de otra manera, o no la lleva y lo grita y
es muy difícil.
Y crea el mismo espanto. O sea, tú estás en una grada y te abres la chaqueta y dices que llevas un chaleco bomba y empiezas a gritar, y creas el mismo pánico que si lo llevas de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
No sé, yo creo, a ver, una cosa, después de ver lo que estamos viendo, que he vuelto a ver otra vez las imágenes del equipo este, que por cierto el año pasado he leído que ya pegó a otro árbitro del mismo equipo de aquí de Barcelona, que el chaval que le pega un puñetazo al árbitro, sí. El presidente que Juanma sacó el domingo por la noche, al presidente también de ahí de Madrid, de las afueras de Madrid, que dice que no pasó nada, y tú ves el vídeo y dices no pasó nada, milagro, porque podían haber matado a 20. Sí. O sea, la verdad, yo después de eso, pues me lo creo todo, absolutamente todo.
Sí, ara el tema, jo crec que això més o menys ha passat sempre, Tomàs, el que passa que ara com tothom va amb un mòbil, una càmera i tal, afortunadament ho veiem tots, dic afortunadament perquè després en podem parlar, i jo crec que la forma de parlar-ho i de tractar-ho és de lluitar contra això i de que cada vegada passi menys.
Sí, home, sí, ja, això la clandestinitat s'ha acabat. Vull dir, aquí et firmen pel carrer, vull dir que no... això està així. Ara, jo ho vam parlar quan aquell incident a Palma de Mallorca, que l'Emilio va viure molt de prop. Sí. Escolti, sí que et sap molt greu pels crios, perquè realment els nanos no tenen cap culpa de res, tenen la culpa de caure on han caigut, però jo crec que amb això s'ha de ser absolutament tajante. Vull dir, escolta, una cosa, el de la pistola, on està? Primera qüestió. I segona, escolti, lo siento mucho, usted se va de la competició i l'any que ve ja en parlem. I aquí fitxes i un fitxero de tipus indesitjables.
Perquè
és que si no ens en sortirem, i qualsevol dia, clar, escolti, una cosa, el terrorisme. Jo recordo una vegada un Madrid-Barça que la ETA va posar un cotxe bomba al Bernabéu. Sí. Us en recordareu.
Un partit de Champions.
Escolti, una cosa, això és evidentment el del xaleco bomba i tot el que tu vulguis. Ara, el que és ja la gent presumptamente normal, això és canya al mono, perquè si no se'n sortim. I a més, com la cosa dius, va evolucionar el món, no, escolti, el 2017 està sent pitjor que el 16, i el 16 que el 15. Oiga, on posem tots
però amb mano dura, o això qualsevol dia, pues, tindrem un... Bueno, tenim un xou cada setmana. Ara, clar, no hi ha morts, afortunadament, no? Però les esbatussades als àrbitres, als merders, als pares, sí. Això no es pot deixar, no es pot mirar per una altra banda. Sí.
Decías, Emilio. Después, sí.
No, deia, això, la meva raó a Tomàs, no només dona la raó, sinó que, a veure una cosa, plantegem-ho, un equip que ha estomagat a un àrbitre un any i a l'any següent, no pot jugar l'any que ve. L'any que ve no pot jugar.
No, és que quan no ha fet un any no hauria de poder jugar l'any següent.
Perfecte, bueno, pues ja està. Això, que no sé si és legal, que no sé si hi ha lleis i articles que ho puguin recolzar. No sé, és que m'és igual, és que no pot ser. Sí. Si no hi ha llei, busqui vostè la manera de que no faci així, ja està, tira'm a la sort.
Sí. Molt bé, per acabar volia parlar del desenllaç de la Lliga, Tomàs, que ja no queda res. Jo ara avui mirava el calendari del Barça, del Madrid i el que juguen els rivals i cada vegada veig més clar que els dos guanyaran tots els partits, no sé, no...
Hombre, a mi, jo des de la nit que el Barça va guanyar el Bernabéu, ho dic dient, llavors el repte o la gràcia és de si es compleix o no. Lo normal és que guanyin. Ara, escolta, tu veus jugar al Villarreal l'altre dia, i dius, ojo al Barça, que tal, si el Celta és el Celta de debò, tant de bo que no ho sigui, perquè té la final de la UEFA, que per ells és tocar el cel. Llavors, dius, clar, hi ha una sèrie d'elements que poden distorsionar-ho. Ara, equips llançats d'aquesta categoria, llançats amb un objectiu, és molt difícil de parar-los, però, escolti, això és futbol, no?
Claro, es que dices, Emilio, el Sevilla, claro, ayer pierde y puede ser que no se juegue ya nada, que esté cuarto seguro. El Celta, si está en la final, reservará mucho. Claro.
Es que esto que acaba de decir Tomás es tal cual. Porque fíjate, tú ahora hablas del Sevilla que vimos ayer, ¿vale? Entonces tú piensas, vale, el Sevilla que vimos ayer no puede ganar al Madrid, pero yo el Málaga.
Sí.
El Málaga que vimos ayer puede ganar al Madrid. Hombre, pues
sí, pues yo lo creo. Ya ganó el Barça.
Por eso, como dice Tomás, si cada vez miras tú la jornada, piensas, uy, que les puede pasar algo. Que era lo que yo decía el domingo por la noche y todos mis compañeros tenían razón. Hombre, tú ves el Real Madrid-Valencia y piensas, oh, estos tíos se van a dar un tortazo antes de que acabe la temporada, seguro uno o dos. Pues no es así. Pues ves el partido de ayer y piensas, vaya, ahora el Sevilla ya se deshinchará porque no puede ser tercero. Pero luego piensas, bueno, pues que el Málaga recibe al Madrid, ¿eh?
Sí.
Ah, ¿me entiendes? Y sin embargo, al final, ¿qué ocurre? Que el 93,7% de las veces gana el Barça o gana el Madrid.
Pues sí. Bueno, amigos, ahí lo dejamos, lo vamos viendo. Emilio, Tomás, una abrazada fuerte a los dos, gracias.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
35 anys de Rock and Ríos és per celebrar-ho. Rock and Ríos Band, tribut a Miguel Ríos.
Dame una cita, vamos al parque.
Gira 35è aniversari. Dissabte 17 de juny, parada a Luz de Gas. Entrades anticipades a atrapalo.com.
Amb el suport de COPE.
Dotze minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Valloli, bona tarda.
Mister Chen i els jugadors de l'Espanyol deuen estar prenent en Bracafé ara, no?
Sí, més o menys, no? Sí, han començat a les 2, així que ja deuen estar acabant la paella i començant el Bracafé.
Paella, era?
Sí, sempre acaben dinant una paella a la Barceloneta perquè, clar, Mister Chen paga i vol menjar, doncs, l'arròs típic de la Barceloneta. Torna a la Xina el divendres. Ja s'ha reunit amb Lardín, amb els jugadors, amb els capitans, amb Quique. Ha estat tot planificat perquè Quique i Lardín facin bé la feina, tenen diners per fitxar i a l'espera de les ventes, doncs, es farà una bona inversió per la propera temporada. Qui ha fet una bona inversió avui de publicitat és Caroline Dream.
Home,
l'autora de El Pallasso que hi ha en ti, eh? Sí. Saps que aquí què va fer?
No miris, quan dius això.
No, clar, aquí no, ets a mirar.
No, ofenc, eh?
Ei. No. Sí. Con todo lo respeto, los payasos son muy inteligentes.
I tant, a títol privat, eh? És a dir, ella ha volgut i s'ha presentat avui sense avisar a l'entrenament, han obert la porta del vestidor, ha regalat exemplars dels llibres, no a Quique, que ja el tenia perquè l'està llegint.
Ja el tenia, no?
Sí, segur. I ha regalat a jugadors, doncs, que s'han interessat per l'obra d'aquesta autora Caroline Dream, així que visita privada i ha fet fotos a l'Espanyol. En fi, avui un primer entrenament bastant intens, eh? Leo Baptistao no entrenat per gastroenteritis, no deu estar menjant paella. José Antonio Reyes, procés febril, doncs així també, arròs febril, arròs bullit per ell. I Javi López s'ha retirat per molèsties al maluc esquerre. En fi, veurem què passa diumenge. Davant el Depor, avui, sala de premsa, Gerard Moreno. Parla, que l'Espanyol no pot afluixar.
Tenim que donar tot a aquests tres partits. Com he dit abans, hem d'intentar sumar els màxims punts possibles, intentar quedar el més a dalt possible i amb aquest objectiu hem d'anar, no? Perquè al final és millor per a tots. Quedar no és el mateix quedar vuitens que descens, no? I bueno, l'objectiu és sumar tots els punts que es pugui.
Què passarà amb el seu futur? Ja veurem si es queda l'Espanyol amb tot el percentatge dels seus drets. Potser David López marxa a la Premier, qui sap? En fi, diu Gerard Moreno, un dels importants en aquest equip, que el projecte ha de millorar.
Bueno, jo crec que en el projecte que estem veig molt marge de millora. Estem al primer any. Jo crec que al final molts jugadors voldran venir aquí, no?, per com s'estan fent les coses, perquè tots ho veiem, no?, que això pot encara millorar molt més i bueno, estem amb aquesta mentalitat, no?, de créixer, de no parar i de seguir, no? Així que jo animo, no?, a tots els, a lo millor els meus companys que estan aquí o els que volen venir, que aquí s'està fent molt bé les coses i que estem davant un projecte que ha d'anar cap amunt.
I tant que sí. I demà, 10:30, sense pallassos o amb pallassos, entrenament de l'Espanyol.
Gràcies, Quique.
A tu.
Que vagi bé. Les quatre entrades per anar a Open Camp, eh? Pack de quatre entrades pel primer que truqui al... Ja deveu saber de memòria el telèfon. 940-20-32. 940-20-32. El primer que truqui se'n va a Open Camp. I una més de futbol. Ahir el Reus va guanyar 0-1 al camp del Nàstic, al derbi de Tarragona. Gol de Mayor al minut 90. El Reus se'n va 4 punts per sobre del descens. El Nàstic està en descens, quart per la cua. Tenim comunicació amb el que per mi va ser l'home del partit, el porter del Reus, Edgar Badia. Hola, Edgar.
Hola, molt bones.
I felicites per la victòria d'ahir, perquè no és una victòria qualsevol, eh?
No, la veritat que estem molt contents. Són 3 punts importantíssims en un derbi històric. A segona divisió, doncs, és el segon que es juga i la veritat que 3 punts molt, molt importants i molt contents.
Clar, per l'escenari primer, perquè era el camp del Nàstic, i després per la victòria, que és importantíssima, perquè a vosaltres us dona aire i us allunya del fang i el Nàstic el mantén allà.
Sí. Bueno, era més que 3 punts, perquè al final nosaltres havíem intentat trobar la importància, perquè al final segueixen quedant 6 jornades i passés el que passés, els equips seguirien depenent de si mateixos, no? Però la veritat és que, bueno, guanyar l'etern rival així a un derbi, com et dic, històric, perquè és el segon a segona, i a sobre deixar-nos a 4 punts, més el gol a Veràs, perquè ens hem assegurat el gol a les particulars, així que, bueno, són més que 3 punts.
Escolta, avui els titulars, clar, el gol de Mayor, el temps d'afegit i tal, però és que abans del gol de Mayor, Edgar, fas dues parades al tram final del partit absolutament decisives.
Sí, la veritat que bé, nosaltres defensivament treballem molt bé. Ahir vam tornar a demostrar que, si no la millor, som una de les millors defenses del campionat, i bé, sí que és cert que el Nàstic a pilota aturada i amb pilotes llargues ens generen alguns problemes, perquè són els seus punts forts, i bé, vaig tenir la sort d'estar afortunat també quan em va tocar, així que molt content.
No és res definitiu encara, perquè queden moltes jornades per davant, però sí que, a més, aquesta victòria arriba en un moment on la dinàmica dels dos equips havia canviat, no? Vosaltres estàveu amb més dubtes i ells semblava que anaven cap a dalt.
Sí, bueno, al final els resultats deien això que dius, no? Però també, si la gent es fixa una mica en el nivell de joc que estàvem mostrant en els últims partits, no mereixíem portar només una victòria en tota la segona volta, no? Hi ha molts partits a casa que hem tingut 10 i 12 ocasions clares i per exemple, l'altre dia amb l'Alcorcón són 3 o 4-1 contra uns amb el porter i no estem acertats i, bueno, ahir vam tenir la sort de tenir una única ocasió, ser eficaços, que al final és el que compta el futbol, però com et dic, nosaltres estàvem tranquils perquè el nivell de joc de l'equip estava sent bo, tot i que els resultats no estiguessin arribant.
Molt bé, Edgar. Enhorabona per la victòria. Com portem els estudis? Que estudiaves una cosa, me'n recordo, una cosa molt complicada, no? Què era? Com...
Bueno, no, ja fa molts anys vaig començar enginyeria electrònica, però al tenir-me cap una de Barcelona i no poder-ho fer a distància, vaig començar administració i direcció d'empreses i ara només em queda un any per acabar-ho, així que, bueno, al final anar estudiant és important també.
Sí, senyor. Edgar, gràcies, enhorabona. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Anem al bàsquet, Albert, que avui tenim partit decisiu a la Lliga Femenina. És fàcil, Perfumeries Avenida Uni Girona, qui guanyi campió.
Sí, el tercer i definitiu. Han fet el més complicat les gironines, que és després de la derrota al partit inicial a Würzburg, a Salamanca, igualant amb el 79-75 de dissabte a Fontejau. El d'avui és un partit que s'havia de disputar demà dimecres, us recordo, s'ha avançat 9 de la nit també el tercer partit a Terres Castellanes. Escoltem les protagonistes després del partit de dissabte. Leo Rodríguez, jugadora de l'Espart City Life Uni Girona.
Ja està, ja no m'ha quitat l'espina de no ganar contra elles. Ara ja a Salamanca, sin presión. A darlo todo, a jugar y la verdad es que ahora ya felicidad, ¿no? Encima, especialmente por Noe, ¿no? Queríamos, o personalmente yo quería por ella, tenía que acabarse su temporada aquí en casa con una victoria, con el pabellón lleno y todo el mundo aplaudiéndolo porque se lo merece.
Acabem d'escoltar com Leo Rodríguez diu especialment la victòria per Noe, és Noe Jordana, és la capitana de l'Espart City Life Uni Girona, que de moment s'ha acomiadat, és l'últim partit, va ser l'últim partit a casa amb victòria. Amb aquest triomf al segon partit, més 4, 79-75. Veurem si també s'acomiada del bàsquet d'elit, del bàsquet professional, amb el triomf avui i el conseqüent títol. Sílvia Domínguez, de Montgat, mongatina, catalana, capitana del Perfumeries Avenida.
No ha podido ser partido duro. Nos han planteado muchas variantes. En defensa nos ha costado un poco coger el ritmo en ataque y, bueno, hay que corregir algunos errores que les han dado canastas fáciles, pero bueno, nos vamos al tercer partido en Salamanca con nuestra afición y, bueno, igual que el año pasado, vamos a intentar ganarlo allí con nuestra gente y que sea la noche mágica.
Esperem que no sigui igual que l'any passat i que en aquest cas l'Uni Girona s'emporti el títol. Moneda a l'aire, tindrem pilota a l'aire, a Würzburg, a Salamanca, a partir de les 9 de la nit, Perfumeries Avenida.
Tant de bo, i un ràpid apunt de l'NBA, derrota de Sant Antonio.
Sí, derrota de Sant Antonio, 126-99, el primer partit de les semifinals de conferència davant Houston. No li ha funcionat absolutament res al conjunt de Pau Gasol, que és dels pocs espanyols que continua en competició, o sigui que ha remolc els Spurs en aquesta semifinal de l'Oest.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I després de l'enorme partit del Barça al Palau davant del Kiel, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Hem conegut aquest matí el rival dels Blaugrana a les semifinals de la Champions.
El Vardar Skopje Macedonio, en el que destaca la presència de 4 jugadores españoles que militen en sus filas, Joan Cañellas, Àlex Dusceváyev, Jorge Maqueda i Arpad Sterbić, además del técnico Raúl González y su segundo, el exjugador David Davis. El Vardar se ha clasificado por primera vez para la Final Four, en la fase de grupos acabó primero y ha ganado la Seja League, una liga que engloba a varios países como Macedonia, Hungría, Croacia, Bielorrusia, Eslovenia, Eslovaquia y Bosnia, por lo cual llega en un gran momento, o llegaría en un gran momento. No destaca por la presencia de estrellas, pero forma un bloque muy compacto. Lo confirma el director deportivo del Barça, David Barrufet.
Han tocat el Barça a les semifinals, és un equip amb molta experiència, sí que si ve és debutant a la Final Four, però té jugadors amb molts quilòmetres, jugadors amb molta qualitat i que fan un gran equip. Estan molt ben entrenats pel Raúl i serà un rival de més difícil. Va quedar primer d'altre grup i ha demostrat durant tota la temporada que manté un nivell altíssim.
Los precedentes son claramente favorables al equipo azulgrana, que registra un global de 9 victorias y un empate en los enfrentamientos directos contra los balcánicos. La semifinal se juega en Colonia el día 3 de junio. El vencedor jugará contra el ganador de la otra semifinal, que enfrenta al PSG francés contra el Vesprem húngaro.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superestart!
Bona tarda, companys.
Bona tarda.
Aquesta secció us desitja que passeu una tarda de dimarts molt relaxada, molt tranquil·la, molt de sofà i de crispetes, eh? Dos apunts que ens deixa...
Igualment.
Dos apunts que ens deixa el cap de setmana, eh? Un, Bonucci, jugador de la Juventus, s'emporta el seu nen amb la samarreta del Toro a veure el Torino-Sampdoria. I un altre més recent. Estan molt empipats al Bayern de Múnich perquè han obert el seu compte de Twitter i en aquestes recomanacions que et fa Twitter diu: sigue a Cristiano Ronaldo. Resposta del Bayern: de verdad, hay que seguir a Cristiano después de los últimos chicharros en fuera de juego. Última hora, Valldori, muy importante. Han detenido en Benacazón al individuo este que la montó, seguidor del Betis, pegando a la gente en Bilbao.
Gracias, Gil.
A vosaltres.
Adeu, Oli.
Adeu.
Tiempo de juego avui.